Molt bona tarda, són les dues negociacions per reobrir el paddock.
Notícies migdia. Núria García.
El grup francès propietari del centre comercial de l'Eix Macià confia a trobar una sortida per l'edifici on només funcionen actualment 4 comerços. Lluís Figueres, qui lidera aquestes converses, s'ha mostrat optimista i creu que la solució arribarà abans de tancar l'any. En una entrevista al programa Al Matí, ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell en tot aquest procés.
També vull fer ressaltar que l'Ajuntament de Sabadell, tots els òrgans de govern de l'Ajuntament, estan implicant-se i intentant fer-ho viable. És molt difícil, però no hi ha mai res impossible.
En cas que les negociacions arribin a bon port, l'Eix Macià haurà recuperat un nou emblema comercial després que l'antic del Llac Center s'hagi reconvertit en una residència d'estudiants. A més d'aquest tema, durant el Notícies Migdia us parlarem de la inauguració de la nova seu de Toyota Material Handling a Sant Pau de Riusec, del concert dels Bats 6.0 dissabte al Principal i del relleu al capdavant de la direcció artística de la Fundació Òpera a Catalunya. I en el temps dedicat als esports, avui molt centrats en el futbol territorial, la golejada 8-1 del Sabadell Nord ahir al Can Rull Rómulo Tronchoni i la marxa de Jesús Rueda Betis, que no seguirà a la banqueta de la Sabadellenca.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Repassem la situació a les carreteres catalanes. Aquesta hora està tallada la sortida 8 de la C-60 Argentona per l'incendi d'un camió. Per la resta de vies, circulació tranquil·la a aquesta hora.
La notícia del dia.
Els propietaris del paddock, un grup francès, busca una sortida per al centre comercial de l'Eix Macià. Actualment l'edifici està pràcticament inactiu, amb només 4 establiments oberts. El grup francès està en converses amb l'Ajuntament de Sabadell i confia que abans de final d'any hi hagi fumata blanca. És el que ha explicat avui en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell l'encarregat de portar les negociacions, Lluís Figueres. De fet, Figueres ja va capitanejar el projecte del centre comercial Paddock abans de la seva inauguració l'any 1993, tal com ha recordat avui ell mateix en aquesta entrevista.
Vam tindre un èxit, diria que molt bo, ho vam inaugurar l'any 1993, ara fa precisament 31 anys, i va ser una referència i va funcionar molt bé. Quan jo vaig decidir anar amb uns altres camps professionals l'any 98, doncs el paddock tenia una ocupació de més del 90% amb totes les millors marques i estava magníficament comercialment i tenia el seu públic, que un 50% no era de Sabadell.
Precisament va ser la seva trajectòria el que va portar el grup francès propietari del centre comercial de l'Eix Macià a contactar-lo perquè intentés reflotar l'equipament. Lluís Figueres s'ha mostrat optimista i creu que a final d'aquest any s'haurà desencallat el tema.
S'ha deteriorat molt i el desprestigi que hi ha dins el món del retail és molt fort. Escolta'm, això, estic aquí amb un repte que vull avançar, que crec que abans d'acabar el 2024 hi haurà una solució i unes bones notícies.
El paddock ha perdut pes comercial en els últims anys, tot i que l'any 2008 es va sotmetre a una reforma integral per intentar traure noves marques. L'esclat de la pandèmia del coronavirus i el confinament posterior, l'any 2020, va tocar pràcticament de mort al centre comercial. Actualment, 6.500 metres quadrats de la seva superfície estan tancats al públic i només hi ha 4 comerços en funcionament. Un gimnàs, el restaurant McDonald's i les botigues Pull&Bear i Play.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Les 2:05, l'Ajuntament ha acceptat una subvenció de 2.154.000 euros per una nova edició del programa Treball i Formació. La iniciativa consisteix en donar feina a ciutadans que es trobin en situació d'atur i que puguin fer actuacions positives per la ciutat, com ara feines de millora de l'espai públic, habitatges socials o tasques de jardineria a l'entorn del Parc Catalunya i el Trenet. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria. El programa va destinat a persones que estan a l'atur i que tenen dificultats per trobar feina, com ara les persones majors de 52 anys, en risc d'atur de llarga durada, sense prestació o que reben la renda garantida de ciutadania. Entre el col·lectiu també s'inclouen les dones i persones trans. Els participants tindran accés a un lloc de treball, però més rebran formació sobre qüestions específiques. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez.
Aquest programa, que s'iniciarà a partir del mes d'octubre, tindrà una durada de 12 mesos i tindrà, a més de la realització d'aquestes feines, una formació transversal en habilitats socials de comunicació o de resolució de conflictes al centre de treball, així com un acompanyament individual per ajudar a adquirir les aptituds que millorin el seu posterior accés al mercat de treball.
Els programes que es posen en marxa inclouen especialitats molt diverses que van des de la construcció, la pintura, la fusteria, passant pel suport a tràmits digitals, informadors municipals o mainaderes o també l'atenció a la gent gran. En tots els casos, Rodríguez destaca que són un tipus de serveis i de professions que suposen cobrir llocs d'interès per la ciutat.
En qualsevol cas, desenvoluparan una millora de la via pública, d'habitatges socials, d'equipaments municipals, de mobiliari o, entre d'altres, faran també tasques de jardineria al Parc de Catalunya.
Les persones que vulguin prendre part d'aquesta iniciativa han d'estar inscrits a l'Oficina de Treball de la Generalitat, que serà qui derivarà les persones usuàries a l'Ajuntament de Sabadell.
I avui s'ha inaugurat la nova seu central de Toyota Material Handling a Espanya. Concretament es tracta d'una fàbrica de més de 16.000 metres quadrats ubicada a la carretera de Sant Pau de Riusec, on hi treballaran 300 persones de forma directa. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta planta de Sabadell està especialitzada en la venda i el lloguer de carretons. La particularitat d'aquesta fàbrica en concret és que Toyota ha volgut apostar per les emissions zero. És per això que la nau s'ha dissenyat amb tecnologies i sistemes per ser el més eficient possible. Un altre de els trets diferencials de la fàbrica és la seva localització. L'emplaçament que han triat a Sant Pau de Riusec és clau geogràficament parlant, ja que es troba a prop de grans artèries com la P7. Avui, doncs, s'ha inaugurat aquesta fàbrica en un gran acte amb més de 200 persones presents i que ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, el director general de Toyota a Espanya, Joan Català, i també la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata. Per la seva banda, Marta Ferrés ha remarcat la importància que una empresa com Toyota s'hagi instal·lat al municipi.
Creo que han escogido bien viniendo a Sabadell, ¿no? para poner su sede, porque evidentemente somos una ciudad que entiende la importancia de tener empresas, de ser atractiva para tener empresas, de generar riqueza para poderla repartir, ¿no? Como bien explicabais, de hacer ese crecimiento que creo que tenemos que hacer conjunto con respeto al medio ambiente, como nos han comentado.
Ferrés també ha remarcat la importància de compartir sinergies entre l'Ajuntament, Toyota i la cònsul en la construcció d'aquesta fàbrica.
Que vivimos este proyecto conjuntamente como gobierno desde el inicio, ¿no? Desde la primera piedra que hoy recordábamos, pero también todo el proyecto pues de construcción, de la ilusión pues que ellos pusieron evidentemente en venir aquí en esta sede y este traslado, ¿no? Que al final se queda en el Vallès, pero déjenmelo decir, pues que al final ha escogido Sabadell como espacio donde implementarse definitivamente.
Un cop inaugurat l'espai, les autoritats i els convidats han pogut visitar la fàbrica.
Repassem altres qüestions. En format més breu, sancionat un conductor per conducció negligent.
La policia municipal el va interceptar ja a la nit a l'avinguda Pablo Iglesias del barri de Nostra Llar.
D'altra banda, els agents han denunciat un conductor per donar positiu en el test de drogues.
L'home de 48 anys conduïa sota els efectes de la cocaïna. Els agents el van aturar a les 4 de la matinada a la plaça del Mil·lenari.
Gairebé 200 alumnes participen en la cloenda del projecte Coneixement d'Oficis que s'ha fet avui a Fira Sabadell.
L'objectiu del programa és que els alumnes que no tenen clar cap a on orientar el seu futur professional puguin tenir una altra alternativa. Després de més de 20 anys en funcionament, les xifres indiquen un alt grau d'èxit. I és que el 80% de l'alumnat que hi pren part reprèn els estudis o fa el salt al mercat laboral.
El Pi d'en Xandri de Sant Cugat compleix, atenció, 250 anys.
Coincidint amb l'efemèride, l'Ajuntament del municipi ha demanat a la Generalitat que el declari Arbre Monumental de Catalunya. Alhora, el consistori ha organitzat un programa d'actes per celebrar l'aniversari del Pi que s'allargaran fins al mes d'octubre. Es tracta de l'arbre més emblemàtic de Collserola.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions europees a Ràdio Sabadell.
El posicionament de la Unió Europea en matèria de l'autodeterminació, la defensa del català, les polítiques agràries i la citació de Begoña Gómez són algunes de les qüestions que s'han posat sobre la taula en aquesta nova jornada de campanya electoral per les eleccions europees d'aquest diumenge. El candidat de Junts al 9J, Toni Comín, ha dit que la nova Comissió Europea que sorgeixi dels pròxims comicis europeus no es pot rentar les mans del procés d'autodeterminació de Catalunya.
En aquest sentit, Comín assegura que treballaran perquè es compleixi una doble demanda.
No, para nada. Veníamos a competir y...
La gran condició per nosaltres a un president o presidenta de la Comissió Europea és què pensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya. I la Comissió Europea li exigim dos canvis. Un, que deixi el doble estàndard. M'heu sentit dir fins a l'extenuació aquests dies, és a dir, prou de fer diferències entre Espanya, Polònia i Hongria, perquè el que fa Espanya és molt més greu. Que Polònia i Hongria no tenen un govern democràtic a la presó o a l'exili. I Espanya sí. Però sobretot, prou de dir a fer intern, quan se li planteja el conflicte de Catalunya amb de l'estat espanyol amb Catalunya. No, a fer intern no. Escolti, vostès estan concernits pel dret internacional públic.
Comín ho ha apuntat en una roda de premsa a l'ACN després que ahir ja acusés Pedro Sánchez de mirar cap a una altra banda durant la persecució, ha afirmat, del moviment independentista. En un altre ordre de coses, el candidat de Junts al Parlament Europeu ha insistit que es pot canviar el model de finançament sense pagar el cost d'investir Salvador Illa president.
L'única manera d'aconseguir un nou finançament per Catalunya és investir Salvador Illa? Home, no. No enredem, eh? Hi ha altres maneres d'aconseguir el nou finançament per Catalunya. Clar que hi són. Molt particularment, la força dels nostres vots a Madrid quan el PSOE necessiti provar un pressupost.
El candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, fa una crida als ciutadans a respondre a les urnes al 9J per contrarrestar, diu, la voluntat de la justícia d'interferir en la campanya amb la citació de la dona del president espanyol, Begoña Gómez.
A mi em sembla molt evident que hi havia la voluntat d'interferir en la campanya electoral. Una anomalia que es prengui una decisió com aquesta, la citació que s'ha pres, que es conegui per la premsa 5 dies d'una votació. En tot cas, les coses poden respondre amb els vots i diumenge hi ha una de les eleccions molt importants a tota Europa on se la juguen els europeus i el destí d'aquest continent. El que cal és mobilitzar el nostre votant per respondre a les urnes.
López també assegura que els socialistes tenen molt a aportar.
Per exemple, la defensa del català al Parlament Europeu. López ha recordat que perquè el català sigui llengua oficial a la Unió Europea cal que ho aprovi per unanimitat al Consell d'Afers Generals. Per això apunta que el camí a seguir és obtenir una majoria a la mesa del Parlament Europeu perquè el català es pugui utilitzar a l'Eurocambra.
Què puc fer jo? Aportar la força a la socialdemocràcia europea per aconseguir una majoria perquè el català es pugui utilitzar al Parlament Europeu. No hi haurà ningú que pugui fer més que nosaltres, eh?
En els últims anys s'ha intentat 4 vegades i no s'ha aconseguit. En aquest sentit, López assenyala que els països que s'hi estan negant són governats per l'extrema dreta, com Finlàndia, Suècia i Itàlia.
Esquerra Republicana reclama una distribució més justa dels fons de política agrària comuna de la Unió Europea, que diuen prioritzi el petit i mitjà agricultor.
Així ho ha apuntat la candidata republicana a les eleccions europees del 9 de juny, Diana Riba, coincidint amb les protestes dels pagesos d'aquest dilluns. Riba ha insistit en la creació d'un observatori europeu dels preus dels aliments i en clàusules mediambientals i de drets humans als acords de lliure comerç per acabar, afirmat, amb la competència deslleial d'altres països.
I si pacten, se dejan arrastrar por la ultraderecha. Y no recortarán ultraderecha, sino que harán crecer la ultraderecha. Y por eso, aquí que lo conocéis bien, no se habrá extrañado, a mí sí me ha extrañado, no lo conocía tan bien, no se habrá extrañado que cuando se pregunta uno cuál es el programa para Europa, cómo piensa resolver los grandes desafíos de Europa, el Partido Popular, o no hay nada, o es secreto.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha reivindicat beneficis justos per la pagesia catalana.
Sembla que tenim algun problema per escoltar Oriol Junqueras. En qualsevol cas, parlem ara del candidat de Ciutadans al Parlament Europeu, Jordi Cañas, que reclama que les grans empreses i també les petites i mitjanes i autònoms estiguin a les meses de decisió de la Unió Europea.
Ho ha dit després de reunir-se amb la patronal Foment del Treball.
Para ello tiene que haber políticas donde las empresas, las grandes, pero también las pequeñas y las medianas y los autónomos estén desde el minuto uno en las mesas de decisión. No queremos volver a tener políticas que se adopten sin haber escuchado a los sectores representativos. Las grandes empresas siempre tienen interlocutores, pero las pequeñas y medianas no. Entonces queremos decirles, cuando empiece el debate del fortalecimiento de la industria europea, de recuperar capacidad industrial y manufacturera, podéis contar con Ciudadanos.
Cañas també s'ha reunit amb PIMEC aquest dimarts.
La secretària general del PP, Cuca Gamarra, denunciarà a la Junta Electoral la roda de premsa del Consell de Ministres.
Por la utilización, una vez más, del Consejo de Ministros como un instrumento en beneficio del Partido Socialista y del presidente del Gobierno en plena campaña electoral.
El candidat dels comuns, Jaume Asens, avisa que portarà el govern català a Estrasburg si manté la seva inacció per combatre la crisi climàtica.
Cal fer un gir de 360 graus. Perquè, si no, podem estar davant d'una presumpta vulneració dels drets fonamentals.
I per acabar, el número 3 de la candidatura de Vox a les eleccions al Parlament Europeu, Juan Carlos Girauta, acusa el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer una imitació grotesca de Vox.
I ara resulta que fa propostes que són una còpia, una imitació burda. Jo no sé, és que el senyor Núñez Feijóo té una mica despistat.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Celebra amb nosaltres el 40è aniversari de la Coral Ginesta del Vallès. Vine i comparteix aquesta ocasió especial amb nosaltres el 8 de juny a 8:45 de la nit a la parròquia Mare de Déu de la Mercè de Badia del Vallès. Una nit plena de música, emoció i recordar els moments més memorables d'aquests 40 anys de dedicació i passió. No et perdis aquesta festa única.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les 2:18, repassem l'actualitat més enllà de la ciutat. Investiguen la mort violenta d'un home a Torredembarra.
Els Mossos d'Esquadra han localitzat el cos sense vida de l'home a l'interior d'una furgoneta. Un testimoni va alertar a la policia que el vehicle portava dies estacionat en una zona propera a la platja. El cas es troba sota secret de sumari.
Continuen transcendint detalls sobre el crim de Borja Villacís a Madrid.
La Policia Nacional situa un tercer vehicle en el moment del succés i creu que Borja Villacís va ser víctima d'una emboscada. Segons la policia, el germà de l'extinenta d'alcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, hauria quedat juntament amb un amic amb els autors del crim, que ja han estat identificats. Tot plegat després que es difongués un vídeo en què se'ls veia canviant les matrícules del seu vehicle.
El TSJC obliga una escola del Barcelonès a oferir almenys una assignatura troncal no lingüística en castellà.
Tot plegat després que ho demanés el pare d'un alumne. La mesura cautelar s'aplicarà a partir del curs que ve i fins que hi hagi sentència ferma.
Catalunya ha tingut una primavera climàtica càlida i plujosa al nord i seca al sud.
Són les conclusions de l'anàlisi del Servei Meteorològic de Catalunya, que també confirma que la temperatura mitjana de la primavera ha estat superior a la mitjana del període de referència entre els anys 91 i 2020 a gairebé tot el territori. A grans trets, els mesos de març i abril es poden qualificar de càlids, mentre que el mes de maig hauria estat normal. Pel que fa a les precipitacions, la primavera està plujosa a bona part del Pirineu, Prepirineu, el quadrant nord-est i litoral i el prelitoral central.
El govern espanyol intentarà limitar l'accés dels menors a les corrides de toros.
És el que ha dit avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, en una entrevista a RAC1, tot plegat després que el Parlament de Balears, amb els vots del PP i Vox, hagi decidit modificar la regulació de les corrides per permetre l'entrada de menors. Tot i això, Rego ha admès que les competències estan transferides i que hauran d'estudiar molt bé si ho poden limitar.
I acabem, Pedro Sánchez critica la decisió d'un jutge de Madrid de citar com a investigada la seva dona en plena campanya electoral.
El president del govern espanyol ho ha dit en una carta de dues pàgines que ha penjat a les xarxes socials aquest dimarts a la tarda. En la seva missiva, Sánchez diu que l'anunci de la citació podria condicionar les eleccions europees i debilitar el seu govern. Alhora ha remarcat que la decisió de continuar al càrrec és més ferma que mai, malgrat els atacs i les acusacions llançats, ha afirmat repetidament contra ell i la seva família.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Marcador d'escàndol ahir a la represa del derbi entre el Sabadell Nord i el Can Rull. Rómulo Tronchoni, suspès fa un parell de setmanes. Adrián Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Va ser-hi ahir a Can Urià golejada local per 8-1.
Sí, el Sabadell Nord va anotar 4 gols en només 15 minuts per arribar així al descans ja 6-0. El tècnic dels de la zona nord, Cristian Barea, reconeix que no s'esperava aquesta contundència, tot i afrontar l'hora que li faltava al partit amb un home de més.
No, para nada. Veníamos a competir y bueno, me han salido las cosas muy bien. Llevamos, es verdad que 2 meses y medio compitiendo muy muy bien y hoy pues hemos tenido prácticamente acierto absoluto en prácticamente todas las acciones que hemos tenido de gol.
Amb aquest 8-1, el Sabadell Nord supera la classificació al Can Rull a falta de només una jornada pel final d'aquesta segona catalana. Ara és un punt per sobre concretament. Lluri Granado, porter del Can Rull i capità ahir a Can Uriac, reconeix que es van deixar anar.
Ha sido un partido un poco raro, ya veníamos con el marcador un poco mal también, pero bueno, ya es un poco la tónica ya de final de temporada, nosotros ya estamos salvados, no nos jugamos nada y bueno, ya está así un poquito el desenlace de todo.
I aquest cap de setmana serà l'última jornada precisament de la Lliga.
Sí, l'equip de Barea rebrà dissabte a les 6 en horari unificat el líder, un Natació Terrassa que s'estarà jugant el títol. Els de la zona nord, per contra, aspiren a la 6a plaça. L'endemà el Can Rull, Rómulo Tronchoni, tornarà a tenir derbi en aquesta ocasió al camp del Tibidabo. A Torre-romeu tenen dos al·licients. El primer, acabar la temporada sense cap derrota a casa, i el segon, la lluita pel pitxitxi del grup. Hi ha 6 jugadors amb una diferència de només 2 gols, amb 18, per exemple, i és Aiman, del Sabadell Nord, amb 17 Rubén Ruiz Chinche, del Tibidabo, i amb 16 el seu company Musa Keita. Per tant, en només un gol de ser el màxim golejador de la Lliga, Chinche reconeix que és tot un incentiu.
Es un aliciente bonito para el conjunto, para el grupo en general. Hemos estado 3 jugadores, Fran Espinosa, Musa y yo. Y bueno, esta última jornada Fran se la ha perdido por lesión y Musa y yo estamos ahí. Y ayudarnos el uno al otro para ver si se nos da a uno de los dos o si podemos estar los dos. I ja està, afrontant-lo amb la màxima il·lusió possible.
Diumenge a les 12 començarà a Torre-romeu aquest derbi de l'última jornada Tibidabo-Can Rull.
La sabadellenca tot això afrontarà l'any del retorn a segona catalana amb un nou entrenador. Jesús Rueda, Betis, no seguirà la banqueta dels de la zona sud.
Després de tornar a ascendir l'equip, el tècnic d'Espronceda ha decidit plegar, una decisió que no ha estat fàcil per Betis, que ha dirigit la sabadellenca 12 temporades en 3 etapes diferents i amb 3 ascensos.
El corazón me pedía seguir, pero la cabeza, después de tantos años, la verdad que creo que necesitaba un cambio y bueno, probar nuevas experiencias y yo creía que era el momento y bueno, con todo mi dolor, la verdad que he tenido que pensar más con la cabeza que con el corazón.
De moment encara no té substitut a la banqueta del Municipal de la Creu, ni tampoc s'ha confirmat l'equip en el qual Rueda entrenarà el pròxim curs.
El projecte de l'escola Joan Murtró no tindrà continuïtat a tercera catalana. Els responsables han decidit prescindir d'aquest amateur per les dificultats que s'han trobat per captar talent.
Portaven 2 temporades, l'última que van 7ens a tercera catalana, i un dels ideòlegs, l'entrenador Quico Díaz, reconeix que estaven molt lluny dels objectius que s'havien plantejat.
Después de 2 temporadas hay que ser sincero y hay que reconocer que la idea por la que montamos este equipo no ha funcionado, no ha calado en los chicos de hoy en día.
Estava vinculat a un mercantil que té previst mantenir el nom de Joan Murtró per a alguns dels seus equips formatius. Quico Díaz, per la seva banda, no té pensat tornar a les banquetes.
Canviem de qüestió. La selecció espanyola de natació artística amb un parell de nedadores del Club Natació Sabadell prepara el car de Sant Cugat, l'europeu, que arrencarà a Belgrat la setmana que ve. Avui ha estat el dia de portes obertes als mitjans.
Sí, la sabadellenca Emma García afrontarà la cita a Sèrbia després de guanyar la medalla d'or a la Copa del Món del Canadà i buscant treure's l'espina del Mundial de Doha, on una lesió a l'esquena no va deixar-la nedar.
Com que això no vaig poder competir a Doha, doncs per mi és la cita més important, que realment doncs, també tenim objectiu d'aconseguir doncs, medalla d'or, a veure si podem rascar-la d'una vegada per totes, i amb moltes ganes.
García farà la rutina mixta lliure, mentre Txell Ferrer participarà a la tècnica per equips, una disciplina que sí que és olímpica, amb la qual cosa l'europeu servirà com a test pensant en els Jocs de París.
Nosaltres ens ho prenem com a una prova, per dir-ho així, per anar fent rodatge abans de les últimes competicions i tot, i sempre per millorar, per rebre feedbacks i per canviar coses si s'han de canviar o el que sigui.
El Campionat d'Europa de Natació Artística amb aquesta doble representació del Natació Sabadell arrencarà dilluns a Belgrat.
Cultura.
El Teatre Principal acollirà aquest dissabte un homenatge a la banda sabadellenca Los Bats, coincidint amb els 60 anys de la seva creació. Los Bats 6.0 oferiran un espectacle on els temes de la mítica banda compartiran protagonisme amb altres grans cançons de la dècada dels 60.
Els hereus de Los Bats originals ja han fet altres actuacions en record al grup de la Creu de Barberà, que es va vendre els seus ossos en vida per comprar instruments. Aquest dissabte canviaran el repertori per incloure temes més enllà dels que la banda va publicar en els seus tres àlbums. N'ha parlat el guitarrista Frank Guàrdia en declaracions al programa Al Matí.
Intentem fugir dels tòpics, no?, que fa molta gent de cançons que quasi bé cauen amb la paròdia, no?, dels 60, i realment s'escoltaven unes cançons molt xules que intentem sempre recuperar, tant per lo que ens expliquen la gent de l'època com per les pròpies cançons que els Bats feien, tot i que no van deixar plasmades en els discs que van gravar, no?, però sabem que també les feien, no?, amb el seu repertori.
El concert, que arrencarà a les 8 del vespre, serà enregistrat en vídeo per part de Nando Caballero. L'objectiu és incorporar aquestes imatges en el documental que el sabadellenc té pràcticament enllestit. D'aquesta manera, l'homenatge a Los Bats quedarà immortalitzat.
Més cultura. Jordi Torrents ha estat designat com a nou director artístic de la Fundació Òpera a Catalunya. Actual vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell i membre de la Comissió Executiva de la FOC, Torrents substituirà en el càrrec Mirna Lacambra, alma mater del cicle Òpera a Catalunya.
Ho farà a partir del gener de l'any que ve. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Torrents ha afirmat que és una gran responsabilitat substituir la soprano i ha afegit que mantindrà una línia continuista. Ara bé, també intentarà introduir novetats.
Cadascú té la seva manera de fer, no?, i la seva empremta, i sí, a veure, jo tinc moltes coses al cap que no sé si les podré fer, perquè saps què passa? Que tot acaba sent un tema de finançament, no? I, esclar, potser a nivell de repertori a mi m'agradaria doncs, introduir coses noves que no s'hagin vist o no s'hagin vist tant, i bé, això doncs, s'haurà d'anar veient. S'anarà veient perquè, esclar, el públic no respon igual a un títol que a un altre.
Malgrat la nova responsabilitat, Jordi Torrents seguirà al capdavant del programa Parlem d'Òpera de Ràdio Sabadell, que s'emet cada dijous a les 8 del vespre.
I l'Arxiu Històric de Sabadell s'ha sumat a la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius des de dilluns passat i fins diumenge l'equipament municipal ha organitzat tota mena d'activitats per donar visibilitat tant als documents que guarden com també a la feina que fan els seus professionals.
I concretament l'Arxiu de Sabadell ha programat dues activitats. La primera, una mostra a la Biblioteca Vapor Badia, que porta per títol Som present, som història, Setmana Internacional dels Arxius 2024, una exposició on s'hi poden veure alguns dels documents més importants acollits per l'Arxiu de Sabadell. I per altra banda, el divendres a 6:45 del vespre s'ha organitzat una visita guiada per la instal·lació del carrer Indústria. Joan Comas Olives, director de l'Arxiu, explica en una entrevista al Cafè què podrem veure en aquesta visita.
La visita que penso que és molt interessant perquè els arxius normalment no es veu la part d'interior, sobretot per qüestions de seguretat. I aleshores nosaltres el que fem és ensenyar les tripes de la casa. És a dir, no és que els arxius tinguem cap caràcter secret ni sòrdid, com moltes vegades se'ns associa, sinó que senzillament conservem un patrimoni riquíssim. Pensa que a l'Arxiu Històric de Sabadell hi ha documents des de l'any 1111 i, per tant, l'accés no és lliure com en una biblioteca, no? Que tu que t'acostes als prestatges i tries el llibre que vols. Això en els arxius és diferent.
Per assistir-hi caldrà reservar plaça trucant al telèfon 93-726-8777 o mitjançant un correu a l'adreça de l'arxiu.
El temps.
Previsió meteorològica, Luismi Pérez.
Bon dia. Apreta més la calor que no pas ahir. Estem parlant d'una pujada de temperatura que s'ha de fer molt palesa. Al llarg de les immediates hores estarem ja parlant d'algun valor que fregarà els 35 graus a l'ombra. En el cas de les comarques de Ponent, arran de mar de 23 a 27 graus, però més humitat i, per tant, xafogó, i a gran part del país, de fet, estarem fregant els 28 a 30 graus, des de les valls del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre, passant pel prelitoral o les comarques interiors. Avui, de tempestes, poquetes. Aquesta tarda arribaran a madurar una mica els núvols al Pirineu Oriental, i allà hi haurà algun xafaguet, però molt local, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a prop del massís de l'Albera o cap a la capçalera del Ter i del Freser. Independentment, alguns núvols entraran per les Terres de l'Ebre amb alguna gotellada cap als ports. Atenció, perquè el dijous encara farà més calor i ja al matí l'ambient serà molt i molt suau. Ho seguirem a la xarxa.
Dos quarts clavats, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.